Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ple avui a Lloret amb 4 mocions, un pla financer a 2 anys i el nomenament del jutge de pau. A més, també destaca la sessió ordinària d'aquesta tarda a l'Ajuntament, que es donarà a conèixer el manifest consensuat per veïns i partits polítics de Lloret per recollir signatures i demanar la reobertura, ja ho direm bé, dels ambulatoris a la nit, del CAP a la nit. En parlarem amb l'alcalde Jaume Dolçat, serà al voltant d'un quart de nou del matí, i després també explicarem altres temes que es debatran en el ple d'avui. Per exemple, que el millor demanarà que s'obri una oficina policial al centre de la vila i que es faci un aparcament d'abusos per turistes. Per la seva banda, Esquerra Republicana proposarà que Lloret doni suport en la difusió del banc d'ADN que s'ha creat per identificar persones desaparegudes en la Guerra Civil. I finalment, Iniciativa Esquerra Unida que es creï un consell assessor de la gent gran. De totes aquestes mocions, en sentirem les declaracions al Bon Dia, Bona Hora d'avui i, a més, us recordarem que el ple comença a les 6 de la tarda, com és habitual, i que es podrà seguir en directe a través de la ràdio de Lloret, també com és habitual. Però, a banda de parlar del ple, també tractarem altres temes que ens avança ara mateix en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui anem plens. Aquesta tarda organitzen un acte informatiu per buscar voluntaris tant si són veïns com entitats de cara a l'organització del concurs de fotografies Monfoto. La idea és que donin un cop de mà en l'organització del Festival de Fotografia que enguany arriba a la 20a edició. En parlarem amb el president de l'associació Monfoto, Paco Membrives. Amb Margarita Rodríguez explicarem que a partir de demà s'obre el termini per renovar el carnet de transport urbà per a la gent gran de Lloret. Es tracta d'un carnet de durada anual i la renovació es du a terme al llarg del mes de març. Ens farem ressò de l'exposició de quadres que ha obert portes aquest diumenge a la Capella dels Sants Metges. Es tracta d'una mostra d'Antònia Fibla, titulada L'essència més enllà de la forma. Donarem veu a la mateixa autora. I per acabar explicarem que demà es du a terme a Lloret un concert amb la presència de l'hongarès Peter Benz, de 25 anys. Se'l considera el pianista més ràpid del món. Des del 2012, quan va entrar al llibre del rècord Guinness, toca 765 notes de piano en un sol minut.
Doncs tot això ho anirem explicant des d'ara i fins les 9 del matí en el Bon Dia, Bona Hora, que com cada dia ens ha preparat Rosa Giral. Al control hi tenim en David Duran i posant-hi veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. La previsió meteorològica.
Són les 8 i 3 minuts i avui la informació del temps ens arriba de la mà d'en Manel Cascante. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quin temps tenim previst?
Mira, avui el temps doncs, ja va millorant després d'un cap de setmana mogut amb aquesta pertorbació que ha deixat força pluja, nevades a l'interior. Avui, però, encara en patirem els efectes en forma de vent. Un vent que ara mateix no bufa gaire a la Costa Brava Sud, però que s'enfortirà especialment cap al nord del Cap de Begur. Esperem un dia doncs, amb el cel molt canviant, aquest matí encara amb nuvolades abundants, ja pràcticament sense risc de pluges. Temperatures que avui al migdia repuntaran. Ara tenim 11 graus, n'esperem màximes al voltant dels 16-17. Hi ha tensions, aquestes ventades, especialment a la tarda, cap al nord de la Costa Brava, amb situació marítima bastant complicada, s'espera forta maró, especialment doncs, cap al nord. Però també doncs, esperem situació marítima complexa aquí a les platges de Lloret. De cara a demà, un dia més assolellat, amb temperatures que seran baixes de bon matí i una setmana en conjunt bastant més estable, amb contrast tèrmic, però en principi sense pluges, ben bé, fins al proper cap de setmana.
Doncs moltes gràcies, Manel, per aquesta informació.
Fins ara.
Bon 8 i 5 minuts del matí i anem ara amb el repàs dels titulars i comencem explicant que ha caigut part de la bastida de l'antic Frigola, un hotel de 10 plantes situat a l'avinguda Just Merlès, sense causa ferits.
Els fets han passat aquest diumenge a les 2 de la tarda. 5 dotacions dels bombers han retirat la part més inestable i han assegurat la resta. La incidència no ha causat ferits, però per prevenció s'ha acordonat la zona i s'ha prohibit el pas per aquest tram de la via fins que s'han acabat els treballs.
I coneguem ara què ha passat a la resta del món. I avui toca obrir en plana cultural perquè la notícia, o una de les notícies més destacades del dia, és que Leonardo DiCaprio per fi s'ha endut l'Òscar a millor actor.
Ha estat pel seu paper a la pel·lícula El Renacido, que també ha aconseguit el premi al millor director per Alejandro González Iñárritu, i també millor fotografia. La pel·lícula era la gran favorita amb 12 nominacions.
Recordem que El Renacido es pot veure aquesta nit al Teatre de Lloret, projectada per l'Espai Setè Art, i també es podrà veure a Lloret el 12 i el 14 de març Spotlight, que precisament ha guanyat l'Òscar a millor pel·lícula i a millor guió original.
També ha destacat la pel·lícula Mad Max Fúria en la carretera amb 6 estatuetes, però totes han estat per temes tècnics com el muntatge, el so, el vestuari o el maquillatge.
I els altres premis destacats, quins han estat?
Doncs el de millor actriu se l'han dut Brie Larson per a la pel·lícula L'Habitació. Els papers de repartiment per l'actor Mark Rylance amb El Puente de los Espías i per Alicia Vikander amb La Chica Danesa.
I aquí a casa, d'altra banda, Montserrat Carulla diu adéu als escenaris aquest diumenge amb l'última representació de Iaia al Teatre Borràs.
El muntatge es va estrenar al Temporada Alta fa 2 anys i va passar pel Romea, un teatre on l'actriu va debutar fa més de 50 anys.
En plana política, el Partit Popular assegura que el pacte entre el PSOE i Ciutadans porta un referèndum encobert a Catalunya.
La secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, ha afirmat que el pacte PSOE-Ciutadans no és ni progressista ni reformista. La número 2 del partit ha tornat a oferir al socialista Pedro Sánchez una gran coalició de govern en cas que la setmana que ve no aconsegueixi ser investit president espanyol.
Suïssa rebutja a través d'un referèndum expulsar els estrangers que hagin comès delictes.
El 58,9% dels electors han votat en contra de la proposta. El projecte ha estat rebutjat en tots els cantons del país. La participació ha estat més alta de l'habitual perquè el tema ha aixecat molta controvèrsia.
Segon dia d'alto el foc a Síria amb algunes violacions puntuals de la treva.
Aquest diumenge hi ha hagut bombardejos en 7 poblacions del nord i al centre del país. Només una de les poblacions bombardejades està controlada pels jihadistes del front al-Nursa, la branca siriana d'Al-Qaeda. Les altres estan en mans dels rebels.
A Nigèria, el govern s'estalvia uns 10 milions i mig d'euros mensuals, eliminant més de 20.000 llocs de treball inexistents.
Una auditoria ha descobert que els noms d'alguns funcionaris que rebien un sou no es corresponien amb els noms dels comptes bancaris on es pagaven els sous.
D'altra banda, 70 morts i un centenar de ferits en un doble atemptat a Bagdad, a l'Iraq.
Estat Islàmic ha reivindicat l'acció. Un terrorista suïcida ha fet esclatar un cinturó d'explosius al mateix temps que una motobomba ha esclatat en un mercat del barri xiita de Sad City.
Anem ara amb una notícia econòmica. El gegant coreà de les tecnologies de la informació KT s'instal·larà a Barcelona per entrar al mercat europeu.
Ho ha anunciat el conseller d'Empresa i Coneixement Jordi Baiguet, que ha remarcat que això suposarà la creació de llocs de treball i d'oportunitats d'inversió.
Obrim ara a plana de societat. Salvament Marítim rescata un baler a la deriva amb 6 persones a bord a la costa del Masnou.
El baler de 15 metres d'eslora havia quedat a la deriva en ple temporal de vent i mala mar. Tots els tripulants estan en perfectes condicions.
Cada dia es denuncien una desena de desaparicions a Catalunya.
En total són unes 3.600 anuals. Pràcticament totes les persones desaparegudes, un 98,79%, s'acaben trobant vives o mortes. Des del 2014, l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes orienta les famílies de persones desaparegudes a prendre decisions.
Troben morts 2 dels 3 senderistes perduts al Baix Maestrat.
Estaven desapareguts des de dissabte a la nit després de sortir a fer una ruta a peu per la zona i desorientar-se amb el temporal de vent i neu. Les persones mortes són dues dones d'uns 50 anys i l'home que les acompanyava, que ha resultat ferit, està hospitalitzat a l'Hospital General de Castelló.
El govern rus admet la mort dels 26 miners atrapats en una mina al nord del país.
També han mort 6 operaris del servei d'emergències i, a més, 4 treballadors ja havien perdut la vida dijous.
I en esports parlem d'hoquei patins. El Barça Lassa s'ha imposat al Vic 4-1 i s'emporta la seva 20a Copa del Rei.
Els de Ricard Muñoz, que repetien final amb el guanyador de la Copa de l'any passat, han dominat tot el partit. Pablo Álvarez, amb 2 gols, Sergi Panadero i Lucas Ordóñez ha marcat pel Barça i Cristian Rodríguez pel Vic. Pablo Álvarez ha estat el millor jugador de la final. Recordem que el porter del Vic és el lloretenc Carles Grau.
I amb el repàs dels titulars ens situem a 9:15.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
La societat mercantil Lloret Futur S.A. necessita contractar un tècnic o tècnica de màrqueting i promoció. Les instàncies per prendre part en el procés de selecció es podran presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, als baixos de l'Ajuntament, entre el 25 de febrer i el dia 7 de març, juntament amb la documentació requerida que s'especifica a la plana web de l'Ajuntament, lloret.cat, dins la secció d'Organització i Recursos Humans, Procediments de Selecció de Lloret Futur.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Si té accions de Bankia, participacions preferents, obligacions subordinades, clàusules sol, etc., a Bescompte Advocats l'ajudem a recuperar els seus diners. Tenim una àmplia experiència en reclamacions contra entitats bancàries i hem guanyat el 100% dels casos. Informi sense compromís. La primera visita és gratuïta. Ens pot trobar a Lloret de Mar, al carrer Santa Llúcia 1, quarta planta, al costat de l'Ajuntament, o bé trucar-nos al 902 36 62 95. Bescompte Advocats. Experiència, professionalitat i tracte de confiança.
Dona un pas per l'esport. Quarta jornada de l'esport femení. Girona, diumenge 6 de març, plaça del Lleó, plaça Salvador Espriu i Riu Unyà. Iniciació per a nenes, adolescents i dones en 18 especialitats esportives, exhibicions, tornejos i entrenaments magistrals. Lideratge, confiança, esforç, superació, respecte, equip, disciplina, il·lusió. Noia, no et tallis, vine a escollir el teu esport i practica'l.
Organitzen Ajuntament de Girona i Diputació de Girona.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montavitos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Atenció, pares i mainada. Apunteu-vos, abans no s'acabin les places als tallers, construïm el nostre propi vaixell.
Tots els diumenges del mes de març, al Museu del Mar, grans i petits podreu gaudir d'aquesta activitat educativa i divertida alhora. Taller per nens a partir de 6 anys. Menors de 12 anys, entrada gratuïta. Els nens hauran d'anar acompanyats d'un adult. Taller Construïm el nostre propi vaixell. Informació i inscripcions al Museu del Mar o al 972 36 44 54.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Procés dels pressupostos participats de Lloret de Mar. Podeu fer les propostes per a la vostra zona a través de les assemblees i participar de les votacions. Aquest dimarts 1 de març, a les 7 de la tarda, assemblea Zona Centre a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal. Participa de la gestió del teu municipi. Pressupostos participats de les zones de Lloret. Tu decideixes.
Bona tarda a tots i totes.
Aquest dilluns a les 6 de la tarda, a Nova Ràdio Lloret, transmissió del ple de la Corporació Municipal. Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
Punt número 1.
Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i en línia a novaradiolloret.cat.
Els dilluns a les 9 del matí, escolta quins han estat els resultats de la jornada esportiva del cap de setmana. Coneix l'opinió i les impressions dels protagonistes. Connecta amb Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Un minut passa d'un quart de nou. Benvinguts tots al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret. Avui toca parlar de ple, perquè aquesta tarda hi ha sessió ordinària a partir de les 6. Com sempre, sabeu que el podreu seguir en directe a través de la ràdio. Recordem algunes de les mocions que s'hi presentaran. També hi haurà un pla econòmic pel 2016 i 2017 i el nomenament del jutge de pau. Però, com dic, recordem què demanen aquestes mocions. Comencem amb el millor, que en presenta dues. D'una banda, proposa que es creï una oficina de la policia local al centre de la vila per atendre els ciutadans. El portaveu del grup, Marc Fuertes, argumenta que es tractaria d'una primera atenció tant als veïns com als visitants per apropar el servei al nucli de la població.
Sobretot és un punt d'informació, un punt de presència policial que serveixi de forma dissuasòria, doncs, en un punt doncs, que realment doncs, pot ser conflictiu o pot ser propens al darulls. I després, doncs, segons la dificultat de la consulta, doncs, o bé resoldre-la allà o bé doncs, que haguessin d'anar doncs, a la seu principal de la policia, a les noves instal·lacions.
Recordem que la caserna de la policia local estava ubicada al centre del municipi, just al costat del mercat municipal, però des de l'octubre està ubicada en una de les entrades de Lloret, a l'Avinguda de les Alegries. Ara el millor ha presentat una moció pel ple d'avui i Marc Fuertes ha explicat que inicialment la proposta era crear un mòdul a la plaça Pere Torrent, però a petició d'Iniciativa Esquerra Unida, que veu amb bons ulls la moció, troba bé que s'estudiï la possibilitat d'ubicar-la en alguna dependència municipal, com pot ser l'entrada de la biblioteca o l'antic local de la mateixa policia local. Sigui com sigui, opina que ha de ser un lloc cèntric de molt de pas, tant de veïns com de turistes. L'horari i època d'obertura, així com la possibilitat de compartir l'oficina amb Mossos d'Esquadra, caldrà estudiar-ho si la moció s'aprova. I el millor, com dèiem, també presenta una altra proposta, en aquest cas per demanar que s'adecuï un aparcament per autocars. Fuertes ha recordat que des que s'estan fent les obres a la zona de Sant Quirze s'ha perdut el pàrquing que hi havia i ara es fa servir un terreny de fanals de manera temporal. Pel principal grup de l'oposició és del tot necessari que Lloret compti amb un estacionament per busos. La proposta del millor és adequar l'aparcament que hi ha entre la piscina municipal i el pavelló del Molí.
Creiem que aquella ubicació seria molt bona perquè els accessos ja vindrien des de la rotonda de l'Olímpic. Només haurien de fer aquella baixada per accedir-hi, és a dir, no destorbarien doncs, la circulació a dins la població. Sí que seria un lloc també molt bo doncs, per càrrega i descàrrega de passatgers de tot el que són els hotels d'aquella zona. No destorba perquè pràcticament està voltejat de pavellons esportius i no de vivendes. I creiem que aquella seria una molt bona ubicació per poder-hi posar doncs, pràcticament una cinquantena d'autocars.
Fuertes recorda que aquest terreny ja s'havia utilitzat per estacionar autocars i que a l'Ajuntament li va costar molts diners municipalitzar-lo, més de 3 milions d'euros. El regidor afegeix que el cost de reforma seria baix i, en canvi, l'aparcament seria molt rendible i fins i tot permetria aconseguir fons per finançar la construcció d'un nou aparcament sota del camp de futbol del Molí, que a proposta del millor es podria elevar. I seguim amb més mocions. Esquerra Avancem vol que Lloret doni suport en la difusió del banc d'ADN que s'ha creat per identificar persones desaparegudes en la Guerra Civil. El portaveu de la coalició, Jordi Orobitg, ha argumentat que es tracta d'una qüestió de justícia.
Moltes persones doncs, van ser enterrades, inhumades, executades, inhumades en foses i que ningú ha assumit la responsabilitat de restaurar aquest dany i aquesta situació. No? Les administracions públiques no hi han posat recursos, tothom ha girat la vista en un costat i davant d'això han existit iniciatives, en aquest cas estrictament procedents de la societat civil, que han intentat reparar aquest greuge i que entenen que com a mínim el que hem de fer és preservar la memòria d'aquelles persones que malauradament van ser víctimes d'aquests actes atrossos sense distingir quin bandó els va causar.
Aquest any es commemora el 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil Espanyola i avui en dia encara hi ha moltes famílies que segueixen buscant alguns dels parents desapareguts durant el conflicte i la postguerra. Segons Orobitg, a Lloret n'hi ha diversos casos. La intenció del banc d'ADN és que els familiars dipositin una mostra d'ADN de manera gratuïta i fàcil.
Els successors i familiars d'aquestes persones desaparegudes, d'una forma molt fàcil i econòmicament assequible, dipositin una mostra del seu ADN perquè quan sigui possible, perquè existeixin els recursos, procedir aquestes exhumacions d'aquestes fosses comunes, poder identificar adequadament a les persones que, els avui, insisteixo, van ser víctimes d'aquests actes. No? Entenem que és de justícia que ens hi sumem.
Orobitg explica de quina manera Lloret hi podria col·laborar.
Posar un banner, un enllaç en el web de l'Ajuntament de Lloret de Mar que permeti adreçar-nos al banc d'ADN i, per tant, que tothom pugui tenir accés a la informació, que es faciliti la informació també des del punt d'informació d'atenció al ciutadà i que, per tant, ens sumem a la campanya de difusió d'aquesta iniciativa i que facilitem a qualsevol persona que viu a Lloret la informació perquè pugui fer efectiu aquest dipòsit del seu ADN en tant en quant es trobi en el cas de que compta amb un avantpassat que lamentablement va ser víctima d'aquests fets.
Orobitg confia que la moció prosperarà i espera que ho acabi fent per unanimitat. Seguim ara amb la proposta de l'oposició d'Iniciativa Esquerra Unida que demana que es creï un Consell Assessor de la Gent Gran a Lloret. La coalició argumenta que ja fa temps que tenien aquesta proposta en ment, però que la presenten després que al ple anterior s'aprovés l'adhesió de Lloret a la xarxa de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, per ciutats amigables amb la gent gran. El regidor Miguel Gracia ha explicat que el Consell tindria com a funcions principals treballar a favor del benestar i la qualitat de vida del sector i també ser un òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament en les qüestions que afecten el col·lectiu.
Tenen capacitat de decisió. El que fan és traslladar les seves propostes entorn a l'espectre de la gent gran, traslladar aquestes propostes a l'equip de govern i així portar a desenvolupament aquestes, les polítiques pertinents.
Gràcia defensa que el col·lectiu de la gent gran a Lloret té molt de pes i és necessari, segons ell, que tingui un òrgan de participació.
Són a prop de 5.000 persones que tenen en aquesta tasca de la participació de, doncs, tenen que tenir veu i vot i més ara que Lloret suposa que entrarem a formar part de la xarxa de l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, jo crec que és el moment de que aquesta gent digui la seva i de que aporti en benefici de la política i de tot Lloret.
Tot i que la moció proposa crear el reglament de l'òrgan, Miguel Gracia creu que hi ha diverses associacions locals que haurien de tenir-hi representació.
Seria l'òrgan de participació de, per la gent gran. Estaria format, normalment, el que nosaltres demanem a la moció és crear el reglament. Jo ara parlo en base al que he anat analitzant de les diferents ciutats. Llavors, estaria format per totes les associacions de representació de l'àmbit de la gent gran que existeixen, com podien ser l'associació que lluita contra l'Alzheimer, el Consell del Casal de la Gent Gran també hauria d'estar dins i un llarg etcètera de les associacions participatives que existeixen a Lloret en l'àmbit de la gent gran.
Segons Gràcia, en altres municipis on s'ha creat el Consell Assessor de la Gent Gran, el resultat és molt positiu. Tot plegat es debatrà en el ple ordinari d'avui, que comença, com dèiem, a les 6 de la tarda i que es podrà seguir en directe a través de la ràdio. I també en aquest mateix ple es donarà a conèixer el manifest consensuat per veïns i partits polítics de Lloret per recollir signatures i demanar la reobertura dels CAP a les nits. Així es va acordar en una reunió dijous passat en què les dues parts van decidir pressionar la Generalitat per dues vies, la institucional i la cívica. Teníem programat parlar amb l'alcalde, Jaume Dolçat, però de moment aquesta connexió no ha estat possible.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
I quan falten 6 minuts per arribar a 8:45, canviem radicalment de tema. A partir de demà s'obre el termini per renovar el carnet del transport urbà per la gent gran de Lloret. Es tracta d'un carnet de durada anual i la renovació es du a terme al llarg del mes de març.
Els interessats, que són els titulars del carnet de jubilat, han de presentar-se a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, a la planta baixa de l'Ajuntament, i pagar 5 euros. Amb el justificant, cal anar després a la terminal d'autobusos i a la taquilla de transports Pujol a efectuar la renovació del carnet.
La coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran és Margarita Rodríguez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que es fa la renovació al llarg del mes de març, és el que es fa cada any, no?
Sí, és lo habitual. Durant tot el mes de març fem la, bueno, es fa la renovació per al, bueno, els carnets de transport. L'única cosa que, bueno, que aconsellem a tots els usuaris, a veure, tenim el plan de que els usuaris diaris, aquí, bueno, els que fan servir més la targeta de transport, és millor que passin a la primera part del mes, o sigui, entre l'1 i l'11 de març, i els usuaris esporàdics que no la facin servir gaire poden fer el resta del mes. O sigui, partim una mica el mes en dues parts, per la primera part per la gent que el fa servir diàriament i la segona part per la gent que no tant, perquè si no s'acumula molta gent allà a l'OIAC. Això és, a veure, és una mica de consell, i agrairíem que la gent ho fes, que ho tingués en compte, si us plau.
Doncs en prenem nota. I exactament què és el que han de fer per fer la renovació d'aquest carnet?
Bueno, pues cal anar a l'OIAC, que són els baixos de l'Ajuntament, i presentar el carnet de jubilat i fer el pagament de 5 euros. Després, amb aquest, amb el paper conforme ja han pagat, han d'anar a les taquilles de la terminal, a la taquilla de transports Pujol, de la terminal d'autobusos, i ensenyant el rebut de pagament, pues, el carnet, i el renoven per un any més, que és fins al març de l'any que ve. El preu són 5 euros, igual que, bueno, ja fa uns quants anys que tenim el mateix preu, i serveix, pues, aquest títol de transport serveix per anar per fer la ruta d'aquí de Lloret, que és Lloret Fanals, i Lloret fins a les urbanitzacions de Lloret Blau i Lloret Residencial, i després també es pot agafar la línia que va fins a Blanes, però és vàlid fins a l'hospital només.
I sol tenir força usuaris aquest carnet?
Sí, sí, sí. A veure, hi ha molta gent que viu aquí a les urbanitzacions, com també aquí a la banda de Fanals, i, bueno, i també és molt fonamental poder anar fins a l'Hospital Comarcal, pues, per fer les visites quotidianes i les visites mèdiques que tenen. Val la pena, la veritat.
Doncs prenem nota de tot plegat. No sé si cal afegir algun detall més al respecte.
Bueno, els horaris, si de cas. Mira, l'horari de l'OIAC és de dilluns a divendres, de 8:30 del matí fins a les 3 de la tarda. Això a l'Ajuntament. I l'horari de la taquilla és de dilluns a dissabte, de 3 a 8 de la tarda. I això sí, tornar a recalcar que els usuaris que fan servir diàriament el carnet, que, bueno, que vagin la primera, bueno, de l'1 a l'11 de març, que vagin a l'OIAC a renovar-los. I les altres persones que no el fan servir diàriament, que no tenen, no és tan urgent per ells, que esperin a la segona part del mes, el 14 al 31. Més que res és perquè sigui més àgil la renovació allà a l'OIAC.
Doncs perfecte. Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran, agraïm aquesta entrevista aquí a la ràdio i que vagi molt bé el dia.
Vale, moltes gràcies.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
I ara sí que estem en disposició de poder parlar amb l'alcalde Jaume Dulsat sobre, com dèiem, aquest manifest que es donarà a conèixer en el ple d'avui, un manifest consensuat per veïns i partits polítics per recollir signatures i demanar l'obertura de les urgències nocturnes aquí a la vila. Jaume Dulsat, alcalde de Lloret, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què és el que recull exactament aquest manifest?
Bé, no és exactament així, com dius, Maria, el que sí que hem fet, aquest grup de treball que hem creat, doncs, per mirar de reobrir les urgències nocturnes durant tot l'any, quan abans millor, doncs hem creat diverses mesures, no? I una d'elles era recollir signatures,
que hem començat a fer-ho, doncs, a partir de ja, a partir d'aquest cap de setmana, aquest passat divendres, doncs, hem començat a recollir aquestes signatures. El que farem avui, doncs, és exemplificar-ho i signar aquesta recollida abans del ple. I el que sí que prepararem és un manifest que encara no tenim preparat, que serà un esborrany, que mirarem, doncs, que signin totes les associacions i entitats cíviques del poble de Lloret.
Doncs corregim aquesta informació, teníem apuntat d'aquesta manera, prenem nota del que diu, i qui forma part d'aquesta comissió?
Doncs d'aquesta comissió de treball formem part, doncs, tots els partits que estem a dins del consistori, tots i cadascú de nosaltres, i després, doncs, també hem convidat a que les associacions de veïns que hi vulguin estar presents tots hi siguin. De moment hem fet un parell de reunions a les darreres dues setmanes, i ja dic, com deia, no? Doncs hem posat un calendari de treball per anar fent les accions que creiem oportunes. Això sí, sempre des del respecte i la cessió de temps normal que creiem, doncs, que tot nou conseller i tot nou equip de persones que gestionen un departament, com és en el cas de Salut ara, doncs tenen. I en aquest cas, doncs, entenem, doncs, que el conseller Comín porta poc temps en el càrrec, i que en el moment en què ens va atendre va dir, doncs, que estudiaria la solució o les possibles solucions, i estem en aquest procés, però això no treu que nosaltres, doncs, ens anem mobilitzant i anem, doncs, creant aquestes condicions favorables per quan el tornem a veure, doncs, li puguem fer entrega, doncs, ja dic, tant sigui dels milers de signatures que siguem capaços de recollir, com d'un manifest que esperem que s'hi adhereixin totes les associacions i altres entitats culturals, esportives i cíviques de la ciutat.
Perquè, en tot cas, la impressió que es van endur en la trobada amb el conseller Comín quan li van demanar la reobertura de les urgències nocturnes, quina va ser? És a dir, creuen que es tirarà endavant aquesta mesura?
Jo no em vull aventurar. El que sí que haig de dir és que el conseller, doncs, va ser molt receptiu. Va ser molt receptiu i va empatitzar molt amb el problema que teníem, es va mostrar comprensiu, i el que sí que ens va dir és que s'ho mirarien o s'ho estudiarien d'una manera seriosa i conscient, d'una manera molt conscient. Per tant, també sabem que els recursos dels quals disposa el govern, doncs, són els que són, i que les necessitats són moltes. Però com a mínim, doncs, hem de dir això, que la seva actitud va ser molt correcta, a mi personalment em va causar una bona impressió, i crec que el diputat Arovich, doncs, també, i per tant, en aquest sentit, com bé dic, ser respectuós una mica amb els timings, perquè no seria de rebut, no?, que una persona arribi amb una conselleria i un problema que s'arrossega des de fa 3 anys, doncs pretenguem que ens ho solucioni en 15 dies. Per tant, nosaltres, doncs, ens hem de carregar de raons, hem de fer els moviments cívics i ciutadans que creiem oportuns, però a vegades respectuosos, i deixar el temps prudencial, doncs, perquè la conselleria pugui treballar amb el tema.
I pel que fa a la recollida de signatures, com es farà? On i quan es podrà signar aquests fulls?
De fet, vam decidir-ho l'altre dia en aquest grup de treball, doncs, que n'hi haurà, per exemple, en els equipaments municipals, ja sigui a l'OIH, o ja sigui, doncs, a algunes instal·lacions esportives on hi passa molta gent, ja sigui a urbanisme també, a diverses instal·lacions municipals. Diverses associacions de veïns, doncs, també van dir que als centres cívics també, evidentment, les associacions de veïns em van dir que en recollirien. Deixaríem també segurament el CAP, els CAPs de Lloret. Bé, serà una mica, doncs, tothom que hi vulgui signar-ho, crec que fàcilment ho trobarà i tindrà l'oportunitat de poder-ho fer. Per tant, no entenem que no serà un problema, això.
Doncs, en tot cas, ho explicarem aquí a la ràdio. I, d'altra banda, alcalde, ens agradaria preguntar-li pel tema de l'obertura de les farmàcies a les nits, que s'estudiava la possibilitat que tornessin a obrir. Què hi ha d'això?
Doncs això, precisament, fa uns dies enrere vaig tenir una reunió amb el Col·legi Farmacèutic de Farmacèutics de Girona, que són qui defensen, diguem, doncs, és la patronal que defensa els interessos dels farmacèutics de Lloret. I la veritat és que ells ho veuen amb molta dificultat sempre i quan no hi hagi un cap obert. A veure, nosaltres, que les farmàcies estiguin obertes, ens serveix, perquè sempre és un petit pas endavant, no és el definitiu ni molt menys, perquè el que volem és atenció continuada d'urgències les 24 hores, però com a mínim, doncs, esmerçar una petita part del problema. Els farmacèutics, ells diuen que la llei no els obliga a obrir sempre i quan no hi hagi les urgències nocturnes obertes. Estem en aquest punt. També tenim pendent de parlar amb el Departament de Salut, perquè ells ho veien factible quan els farmacèutics no ho creuen així.
interessa a nosaltres és que obrin els CAPs, perquè si obren els CAPs, immediatament obren les farmàcies. Per tant, el que volem és la solució integral i no la parcial. En qualsevol cas, ja dic, treballem amb les dues línies i veurem fins on podem arribar.
Doncs també estarem ben pendents d'aquests temes. Jaume Dolçat, alcalde de Lloret, el sentirem en el ple d'aquesta tarda a partir de les 6 i per nostra, moltes gràcies per haver-nos atès avui. Molt bon dia.
Allà hi serem, gràcies, bon dia.
La previsió meteorològica.
El temps tendeix a millorar de forma evident respecte del cap de setmana. Ja està marxant la pertorbació responsable de l'enrenou, de les nevades, de les pluges. I en conjunt doncs esperem un dia més tranquil, però encara amb els darrers efectes, en forma sobretot aquest matí de força núvols. Són núvols en principi bastant inofensius, ja no deixaran precipitacions apreciables, i també en forma de vent, un vent de tramuntana que s'ha d'enfortir amb el pas del matí i que bufarà amb forta intensitat, especialment al nord de les comarques de Girona, al nord del Cap de Begur i en menor mesura també doncs, aquí a la selva marítima. S'espera fort tràngol marítim avui, esperem forta maror a bàsicament tota la Costa Brava, per tant, precaució. I un dia amb temperatures que al migdia han de repuntar. Esperem màximes entre els 16 i els 17 graus a Lloret de Mar, amb previsió d'una tarda ja força més assolellada, amb moltes més clarianes. La propera nit serà freda, tocaran fons les temperatures, serà la nit més freda d'aquest episodi, amb mínimes que podran voltar els 5 graus tan sols a Lloret, però en conjunt amb un dimarts assolellat i amb un ambient bastant agradable, especialment al centre del dia. Una setmana que s'entreveu en conjunt, canviant pel que fa als termòmetres, alts i baixos, tocarien sostre les temperatures dimecres, però en conjunt amb poc risc de precipitacions, tan sols s'alvira a la possibilitat d'aquestes pluges de cara al proper cap de setmana.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 36 minuts, mirem què diuen els diaris i comencem llegint que la crisi econòmica ha enfonsat la natalitat a les comarques gironines. Ho explica el diari de Girona, que afegeix que 4 municipis només tenen un nen i Blanes i Puigcerdà lideren el descens en el període 2008-2015. Per contra, Osor viu un boom amb 18 menors de 4 anys. També en aquesta portada hi expliquen que la neu salva la temporada. Les estacions del Pirineu gironí celebren el darrer temporal, ja que els permet mantenir-se obertes fins a Setmana Santa. I a la fotografia s'hi veuen uns esquiadors aquest cap de setmana a Masella. D'altra banda, el 90% de les distraccions al volant són per culpa del telèfon mòbil. Ho explica el diari de Girona, que també explica que Unió de Pagesos guanya les eleccions amb el 56% dels vots. La Universitat de Girona inicia un nou estudi per aprofundir en la investigació de la mort sobtada. També és notícia que el Festival del Circ reuneix 30.000 espectadors a Figueres. La mostra internacional es tanca avui amb la gala de lliurament de premis. I en esports, dues notícies en aquesta portada. Una és la remuntada de rècord del Barça, que va guanyar 2-1 al Sevilla després d'haver començat encaixant un gol. I en bàsquet, Xavi Fernández debuta a la banqueta de l'Uni Girona amb una dura derrota a casa. Spar City Lift 59, Guipúzcoa 73. També es fa ressò d'aquest resultat el punt avui a la seva portada amb el titular estrena sense èxit. I a la fotografia s'hi veu a Xavi Fernández que dibuixa un moviment a la pissarra durant un temps mort davant de les jugadores. Tot i així, la notícia més destacada del punt és que Convergència i Esquerra estan a punt d'arribar a un acord a Girona, negociant un pacte que faria entre Esquerra el govern o un acord puntual que garanteixi l'estabilitat municipal. Ciutadans, per la seva banda, va oferir suport a Albert Ballesta per tot el mandat a canvi d'abandonar l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, però l'alcalde s'hi va negar. També un altre titular que llegim a la portada del punt és que Harry Potter i Joc de Trons són els reis de les biblioteques, encapçalant el rànquing d'obres més prestades a les biblioteques gironines, en què també triomfen els autors locals. I en bateria de titulars, Sant Feliu celebra Sant Antoni Abat. La neu arriba també a cotes altes de la selva i un assessor d'Allende fa classes de mim a Girona.
La resta de l'actualitat aquest dilluns 29 de febrer, dia addicional d'aquest 2016 de traspàs, ve marcat per el tret de sortida del 12è debat d'investidura a la presidència del govern espanyol de la democràcia. Sánchez demanarà el suport al Comitè Federal per sumar a Podemos, destaca el diari El País, mentre que El Periódico titula un solemne l'hora de la veritat. Per la seva banda, l'ABC obre en portada amb el contraatac del Partit Popular. Rajoy defensarà la seva pròpia candidatura davant de Sánchez. Visió que comparteix la Razón. Rajoy activarà la gran coalició a la investidura fallida de Sánchez. Per la seva banda, El Mundo destaca Rajoy atacarà PSOE Ciutadans sense renunciar a la gran coalició. La Vanguardia obre edició amb Junqueras reclama 700 milions a Montoro per a la paga d'estiu. Mentre que el diari Ara destaca avui dilluns el titular El govern ultima una regulació per a l'economia col·laborativa.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs veiem la notícia de la bastida que va caure ahir a Lloret, en un hotel de la Riera, l'hotel Frigola en concret, i hem de dir que afortunadament no hi va haver ferits. Ho expliquen tant al Punt Avui com al diari de Girona, amb una fotografia on es veu una part d'aquesta bastida que va caure. I en el Punt, també a la secció de Punt Divers, pàgina 22, hi llegim que volen revisar el bidó del cas Martos, però està destruït. El fiscal demana aquesta pràctica per intentar trobar empremtes, si bé en van autoritzar l'eliminació el 2013. Podeu llegir la notícia a la pàgina 22 del Punt.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Atenció, pares i mainada. Apunteu-vos, abans no s'acabin les places als tallers, construïm el nostre propi vaixell. Tots els diumenges del mes de març, al Museu del Mar, grans i petits podreu gaudir d'aquesta activitat educativa i divertida alhora. Taller per nens a partir de 6 anys. Menor de 12 anys, entrada gratuïta. Els nens hauran d'anar acompanyats d'un adult. Taller Construïm el nostre propi vaixell. Informació i inscripcions al Museu del Mar o al 972 36 44 54.
Bon dia, bona hora.
Seguim avançant aquí al Bon dia, bona hora, a mesura que ens anem acostant cap a les 9 del matí i ara mateix falten 3 minutets per 3 quarts. L'associació Monfoto organitza aquesta tarda aquí a Lloret una reunió informativa per captar voluntaris. La sessió tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda al Centre Cívic del Rieral i s'adreça a veïns, però també a entitats.
La finalitat és que col·laborin amb Monfoto de cara a l'organització del Festival de Fotografia sobre Natura. Enguany arribarà la 20a edició amb la voluntat de donar més impuls a una iniciativa que el 2015 va reunir 6.000 imatges fetes per fotògrafs de 40 països diferents.
El president de l'associació Monfoto, a qui saludem, és Paco Membrives. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'organitza aquest acte informatiu?
La veritat és que vam veure que Lloret encara no coneix el festival i calia doncs, arrencar tot un seguit d'activitats que ens apropessin als propis ciutadans de la vila. No pot ser que després de 20 anys d'activitat doncs un festival i un concurs de fotografia, que és un dels més vents del món, doncs encara fos desconegut per molts ciutadans d'aquí de Lloret.
O sigui, això passa. Hi ha molts ciutadans que no saben què és Monfoto.
Sí. Jo crec que arrel d'activitats que hem estat fent, doncs hem pogut constatar doncs, que hi ha molta gent que encara desconeix el que és Monfoto. Aleshores hem fet tot un seguit de presentacions i d'actes a la vila per veure que, no tant per captar col·laboradors i voluntaris, que això seria fantàstic, però també per ensenyar què és el que fa, què és, i veure que no és una activitat sectària o per tot una gent d'aficionats a la fotografia, sinó que té un interès general perquè parla de temes que interessen a tothom, com és el medi ambient, l'ecologia i tant.
Per tant, serà una sessió, podríem dir, informativa sobre l'entitat i el funcionament i com es du a terme el concurs, no?
Sí, sí, sí. La idea és ensenyar el que fem, que és el que es fa des de fa molts anys i com ha evolucionat, i aleshores, doncs, bueno, veure que no només és un concurs, és un eix vertebrador de tot un seguit d'activitats que donen valor, doncs, des de la imatge, doncs, a publicacions, a plans d'ensenyament a nanos, hi ha un pla de col·laboració amb escoles, hi ha exposicions que fan itinerància, fem un festival que aglutina moltíssima gent al voltant de la fotografia i fem molta divulgació tant de l'obra gràfica com dels missatges dels millors projectes de fotografia i de natura i conservació que es fan al món. Tot això aquí a Lloret i amb les portes obertes perquè és interessant per tota la ciutadania.
I a banda de la sessió d'aquesta tarda, n'hi ha previstes més o hi ha previstes altres activitats per donar-se a conèixer entre la població?
Sí, 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 aquesta és la primera. Qui no pugui venir i no li vagi bé, doncs hi hauran d'altres. Es tracta fonamentalment d'anar doncs fent un grup de treball local que vulgui col·laborar, que vulgui fer. Avui presentarem també el que representa aquest projecte i com des d'un punt de vista d'interès particular, ja sigui personal, perquè doncs vulguis aprofundir en coneixements de fotografia o de natura, de formació, o estar en contacte amb diferents qüestions, ja sigui informatives, per col·laborar amb xarxes o amb comunicació, traducció, o estar en el món editorial a través del que fem i tenir certa experiència amb aquestes temàtiques, doncs també pot ser una acció altruista per al propi interès de la vila, no? Dius, ostres, doncs creiem que això és d'interès general i vull col·laborar amb aquesta activitat. Però també fem divulgació, o el que fem és obrir també la porta a les entitats de Lloret que amb activitats que fem nosaltres, que ells puguin col·laborar, o noves activitats que proposin, doncs aprofitar aquesta visibilitat que té Monfoto a nivell tant de visitants com de gent de Lloret i anar programant activitats conjuntes.
Uh-huh. I comentaves que aquest és ja el 20è any que es fa a Monfoto. Com es presenta aquesta edició? Una edició que simbòlicament almenys és especial.
Sí, cada any va més. El fet de que més sigui el 20è aniversari, doncs nosaltres per la percepció que tenim tant altres concursos on ens movem i estem, festivals, xerrades amb entitats, doncs veiem que és doncs com una edició molt especial, no? On la gent l'està esperant, estan esperant el festival, estan esperant les moltíssimes novetats que hem afegit en el concurs. La veritat és que tenim unes molt bones expectatives per aquesta edició i si tot això volem que creixi i que creixi d'una manera coherent, doncs necessitarem el suport de més gent, evidentment.
I es pot avançar alguna cosa de les novetats o de com es presenta, de què és el que es farà?
Hi ha algunes novetats tècniques de participació que té més caràcter de cara als fotògrafs, com la llibertat temàtica o alguns temes que tenen a veure més amb qüestions de participació, no? Vull dir que abans hi havia una limitació de participació, ara tothom pot participar en tantes obres com vulgui amb els temes, però potser la novetat més interessant que afegim aquest any és un projecte que és la beca Monfoto WWF, que patrocina la Fundació Adena, la fundació més important de conservació del món, i més que un premi és una beca que ajuda a finalitzar projectes que hagin que estiguin en curs. És a dir, més que un premi a un projecte fet o a un fotògraf determinat, és un ajut perquè gent que ha començat un projecte de fotografia de conservació el pugui finalitzar. Això és bastant inèdit perquè no hi ha concursos importants al món que ho hagin fet o que ho estiguin fent i creiem que tindrà una molt bona acceptació a nivell mundial.
Mm-hmm. I quantes obres esperen rebre, més o menys?
Doncs no ho sé, això és molt difícil de saber perquè amb aquesta nova estructura del concurs i aquests nous premis, doncs no tenim dades, però jo calculo que entre un 30 i un 40% d'increment hi haurà i segurament superarem les 10.000 obres aquesta edició.
Mm-hmm. Clar, perquè si els participants poden presentar més d'una fotografia en cada categoria, doncs pot ser que s'incrementi molt. Esperem que sigui així, que hi hagi molta participació. I de moment anunciem que avui hi ha aquesta sessió informativa a partir de les 7 de la tarda. Sempre que hi hagin activitats o accions de Montfoto, nosaltres des de la ràdio ens en farem ressò i ja parlarem d'aquesta 20a edició quan s'acosti la data, perquè recordem que els premis es lliuren cap a la tardor, no?
Sí, el concurs començarà aquesta setmana, entre dilluns i dimarts començarà ja obrirem la recepció d'obres, estarem un parell de mesos rebent obres, després hi ha el procés de selecció de les imatges, que és una feinada llarga i feixuga, i quan arriba l'estiu més o menys hem acabat. Aleshores, durant l'estiu el que fem és preparar totes les exposicions i publicacions de cara al setembre, que és quan ja fem tota la divulgació dels actes, i el primer cap de setmana d'octubre és el festival.
I quan descansen?
La veritat és que després de passat el festival comences de nou, i entre les activitats de joves, escoles, promocions, exposicions, xerrades, la veritat és que Montfoto és actiu tot l'any.
Doncs ens alegrem que sigui així, perquè la veritat que és un gran concurs que té molt d'èxit i molt de renom, i també esperem que vagi bé la feina de donar a conèixer Montfoto entre la població de Lloret. Una oportunitat avui a partir de les 7 de la tarda al Centre Cívic del Rieral. Paco Membrives, president de l'associació Montfoto, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més aquí a la ràdio, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
A Lloret de Mar. Exposicions per visitar a Lloret de Mar.
Fins al 13 de març, a la Capella dels Sants Metges, situada al carrer Hospital Vell número 16, podeu visitar l'exposició d'Antoni Afible, L'essència més enllà de la forma. Un conjunt de quadres marcats per l'estil personal de l'artista. L'essència més enllà de la forma. Fins al 13 de març, a la Capella dels Sants Metges.
Doncs parlem de l'autora d'aquests quadres, Antònia Fible. Aquí saludem quan falten 9 minuts per les 9 del matí. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com definiria aquesta exposició titulada, com deia, com hem sentit, L'essència més enllà de la forma?
Bé, ahir vam obrir, vam inaugurar a les 6 de la tarda, tindrem oberta l'exposició fins al dia 13 de març, i bé, primer el lloc, que és un lloc especial, perquè fer una exposició a la Capella dels Sants Metges és una oportunitat, perquè la meva obra té un sentit espiritual, i en aquest lloc doncs fa que encara la seva essència la puguem sentir, no? I ahir a les 7 vam fer una meditació i vam entrar amb totes les persones que van vindre a sentir aquesta essència que tenim nosaltres al nostre interior, i d'això és del que tracta la meva obra, no? És una expressió de color, és una pintura a l'aigua i amb una combinació mixta amb pedres amb semiprecioses, amb quarzos, i el que expressa és el sentiment. Cada quadre és una expressió o de la bellesa o de la màgia, i bueno, es té que veure, perquè més que veure es té que sentir, i més que parlar es té que sentir d'ella, com que això és el que m'agradaria, que la gent pugui passar i pugui sentir el que l'obra a cada una de les persones els hi expressa.
En tot cas, convidem a tothom a venir a veure aquesta exposició, i quina vinculació té amb Lloret?
Jo sóc de Lloret, ja fa 30 anys que visc aquí a Lloret, i tota la meva obra és una expressió no només de lo que és aquest poble, sinó és una expressió de comunitat, de compartir. I això és el que representa en realitat Lloret, que tenim tantes cultures i tanta diversitat aquí en el nostre poble, i això és el que representa bé el que és l'essència d'aquesta obra, no? I a més, jo faig art-teràpia, que ja vam estar parlant, ja fa dues setmanes que vam fer un programa, i el dia 9 invito a tothom, perquè a les 11 del matí farem una exposició col·laborant amb els nens de l'escola d'anglès-alemany i a l'Institut Roca Grossa, amb els nens de la UCE, i portarem totes les seves obres i farem una, bueno, compartiran amb mi la seva exposició i bueno, serà, jo espero que serà molt maco, els nens estan encantats, tenen moltes ganes d'expressar el que ells han sentit fent aquest treball i bueno, i per mi l'art és que és una eina de creixement personal i això és el que estem fent aquí a la Capella dels Sants Metges, com que tothom està invitat el dia 9 a les 11 del matí i espero que els agradi moltíssim com ens ha agradat a nosaltres fer aquest treball amb tots els nens.
Perquè, clar, també volíem preguntar-li això, no? Com havia anat aquesta art-teràpia amb els alumnes de les unitats de suport d'educació especial, les UCE?
Doncs ha sigut una experiència per mi i espero que pels nens i també per les psicòlogues, una experiència preciosa, perquè bueno, la meva tasca és que els nens puguin expressar el que senten sense condicionants, sense posar uns límits a l'hora de la pintura i deixant-se expressar, que fem la tècnica de la pintura primal, que és l'expressió completa del ser, i això és el que hem fet. Cada un expressa de la seva forma, expressar amb uns determinats colors, amb unes determinades formes, i els nens, bueno, ara per ara, estan tenint molt bona resposta de part d'ells a l'hora d'expressar tots els seus sentiments, que això és molt important, treure totes les emocions i poder entrar en un millor equilibri i una millor concentració.
Perquè vostè també pinta amb aquesta vessant de teràpia o com va començar?
Sí, sí. Sí. Bueno, jo vaig començar jo vaig començar ja fa 10 anys amb la meditació. Arrel d'això vaig començar a estudiar diferents tècniques alternatives i bueno, sempre havia estat dedicada al disseny de moda i vaig començar a fer art-teràpia amb una pintora que es diu Mira Hashimoto, que és japonesa, i que dedica la pintura des d'un estat de presència, des d'un estat meditatiu. I bueno, des d'aquí vaig començar a pintar des d'aquest estat de presència i d'entrar dintre per poder expressar el que veiem a fora, i fet diferents exposicions, ja porto 4 anys fent exposicions per aquí a Catalunya i en diferents llocs, i ara estic també en diversos projectes d'il·lustracions de llibres. Tots els llibres també que estic ara il·lustrant també són d'aquest caràcter, de creixement personal i de connectar amb el ser. I això és el que estic portant jo ara, la meva obra, no? des d'aquest punt de creixement, perquè l'art ens invita a entrar a la creativitat i a despertar el que és l'entusiasme i l'alegria. I en aquests moments on hi ha molta crisi i les persones anem molt cap a fora, tenim que començar a entrar més cap a dintre, que és on trobem les millors solucions per la nostra vida diària.
Doncs tothom convidat a veure aquesta exposició per reflexionar sobre totes aquestes coses que comenta. I Antònia Fibla, esperem que vagi molt i molt bé. També la sessió del dia 9 a les 11 del matí amb una exposició col·laborant amb els alumnes de les UCE, de l'Àngels Alemany i no recordo l'altre centre que ha comentat.
L'Institut Roca Grossa.
L'Institut Roca Grossa, exacte. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Bon dia, bona hora.
Volem acabar el Bon dia, bona hora recordant-vos que avui és l'últim dia per participar als Premis Vila de Lloret. La novetat d'aquesta edició és que el guanyador no es pot tornar a presentar en la mateixa categoria fins al cap de 5 anys. Escoltem el dinamitzador cultural de l'Ajuntament, Josep de Lemus.
Hi ha alguna persona que ha guanyat fins i tot 3 vegades diferents, 3 anys alterns, perquè fins ara era un any sense presentar-t'hi. Llavors, el jurat de l'any passat va decidir que era una bona mida, tenint en compte que hi ha premis de la literatura, premis importants de la literatura, que un cop l'has guanyat una vegada no et pots presentar mai més. Vull dir que es va fer una mica en plan restrictiu, però això, per afavorir doncs, que la gent, tothom s'hi pugui presentar i tothom tingui opcions de premi.
Com sempre, les obres, tant en narrativa com en poesia, han d'estar relacionades amb el món dels viatges.
Viatges en el més ampli sentit de la paraula. Hi ha gent que explica les vivències d'un viatge físic, però jo hi ha qui explica, també expressa, doncs, un somni en forma de viatge, vull dir que obert a l'ampli sentit dels viatges.
Qui estigui interessat en consultar les bases pot fer-ho a través de la pàgina web de l'Ajuntament o bé adreçant-se a la secció de Cultura, a l'edifici de Can Saragossa. Insistim que avui és l'últim dia per presentar-s'hi i els premis s'entregaran a la Nit de la Cultura Lloretenca, a l'abril. I acabem ja dient que demà l'agència de viatges Fiestalònia organitza un concert amb la participació de l'hongarès Peter Benz, de 25 anys. L'entrada és lliure pel festival que es du a terme demà, 1 de març, a les 6 de la tarda, a l'Hotel Guitar Central Park.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat. Nova Ràdio
Lloret. I a 15 segons per les 9 del matí ens acomiadem del Bon dia, bona hora d'avui, últim dia de febrer, 29 de febrer, i tornem demà a les 8 en punt. Us deixem amb el Lloret Esportiu.